Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Molt bona nit, com sempre podeu gaudir d'informació de tot tipus sobre el setè art. Comencem.
Notícies.
Segur que si us parlo de Resacón en Las Vegas us ve a la ment els tres bojos protagonistes, no? Doncs The Hollywood Reporter ha publicat que Bradley Cooper, Zach Galifianakis i Ed Helms estan negociant conjuntament la quantitat que rebran per la propera entrega de Resacón en Las Vegas. Estarien disposats a acceptar uns 15 milions de dòlars. Segons informen els propis actors, a la primera entrega van cobrar menys d'un milió de dòlars per cap i l'estudi va aconseguir recaptar més de 467. La situació ja canviaria per la segona, on el caché dels tres va augmentar a 5 milions.
És habitual a Hollywood que algunes produccions, per tema d'horaris, es quedin a l'últim moment sense protagonista. Ha tornat a passar, l'actriu Lily Collins s'ha vist obligada a abandonar el paper de protagonista a The Evil Dead per problemes de programació. A més, a la mateixa font ens informa que Javier Bardem, que està negociant-se la veu del vilà d'Universal Illumination, Mi Villano Favorito 2, no formarà finalment part d'aquesta producció. I Demi Moore ja s'ha retirat de la pel·lícula biogràfica de Linda Lovelace, del títol homònim, protagonitzada per Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard i Sharon Stone. Moore anava a interpretar l'activista Gloria Steinem.
Variety informa que el director de la nova versió del Cuervo serà l'espanyol Francisco Javier Gutiérrez, considerat com un director de culte entre els afeccionats del cinema fantàstic gràcies a curtmetratges com Brasil, L'habitació de Norman i amb el seu debut a la gran pantalla en 3 dies el 2008, on va guanyar la Biznaga d'Or a millor pel·lícula en el Festival de Cinema de Màlaga, després de la seva presentació en una Berlinale, a la qual va aconseguir aplaudiments i crítiques a parts iguals. Sense cap mena de dubte, el prestigi aconseguit per aquest debut als Estats Units, que va arribar a posicionar-se al tercer lloc de la International Watch List del 2008, la llista de millors cintes estrangeres elaborada pels estudis de Hollywood, tan sols per darrere de Déjame Entrar i Martyrs, ha estat el motiu pel qual els productors d'aquesta nova versió del còmic Dobar ha confiat en Gutiérrez.
Anunciada per primera vegada al novembre sota el títol de The Bitter Pill, el nou thriller mèdic de Steven Soderbergh, The Side Effects, comptarà amb Catherine Zeta-Jones com a protagonista, segons informen des de Deadline. D'aquesta manera, l'actriu que anteriorment va treballar amb Soderbergh a Traffic s'unirà a Jude Law, Blake Lively i Channing Tatum. La pel·lícula també reunirà Soderbergh amb el guionista Scott G. Barnes en una cinta que estarà ambientada al món de la psicofarmacologia, l'estudi de com les drogues afecten la ment humana. Segons la font, Zeta-Jones donarà vida a una doctora que es converteix en un addicte a les drogues, amb recepta, i comença un romanç amb el personatge de Jude Law. Channing Tatum, per la seva banda, interpretarà el marit del personatge de Blake Lively, un pres que en breu serà lliure.
Les sèries.
Després d'un any, el 2011, en el qual no vam poder veure res de Mad Men, sembla que per fi la sèrie de AMC ja té una data d'estrena per a la seva cinquena temporada, que seria el proper 25 de març. Faltant només que AMC ho acabi de confirmar, hem d'explicar qui ha estat el protagonista de la sèrie, John Hamm, el que en una entrevista ha desvetllat que la sèrie arrencarà en aquest dia. També es va comentar que ell no només és l'actor principal a Mad Men, sinó que a més ha dirigit el primer episodi de la nova temporada i demana un vot de confiança. Recordem que la cinquena temporada de Mad Men es va retardar a causa de les llargues negociacions que es van donar entre el creador Matthew Weiner i AMC al costat de Lionsgate per arribar a un acord de les retallades en la sèrie. Finalment, la producció va començar a l'agost de l'any passat i la cadena va optar per traslladar la seva estrena al començament d'aquest 2012.
TNT va anunciar fa uns dies que un dels seus nous projectes per a la nova temporada podria ser L.A. Noi, sèrie responsable de la qual és el cineasta Frank Darabont i que, recordem, ho va ser fins fa poc de The Walking Dead. La nova sèrie, que de moment ha rebut l'encàrrec d'un pilot per part de la TNT, està basada en un llibre de John Muntin amb el mateix títol i que està ambientada a la seva trama a la ciutat de Los Angeles en els anys 40 i 50 i en com la policia s'enfronta a la màfia que lidera Mikey Cohen, un exboxejador. Darabont serà autor del pilot i productor executiu al costat de Michael De Luca i Webb Elliott. A més, s'ha reservat també el dirigir el pilot d'una ficció centrada en els personatges del cap de policia William Parker i Cohen, que eren personatges que ja, de fet, apareixien en la pel·lícula L.A. Confidential de Curtis Hanson, que va protagonitzar Russell Crowe.
Els que sigueu fans de la sèrie de USA Network, SIC, esteu d'enhorabona, ja que aquesta ha aconseguit renovar per la que serà la seva setena temporada. Amb aquesta renovació, sí que es converteix en la primera sèrie de USA Network amb més temporades i quan encara no estrena la seva segona meitat de la sisena, que arrenca el proper 29 de febrer. El fet curiós de la renovació és que el seu anunci no s'ha donat a través d'un comunicat oficial per part de la cadena, sinó que han estat els seus dos protagonistes, James Roday i Dule Hill, els que a través de les xarxes socials Twitter i Facebook van llançar una sèrie de peces a manera de puzzle i que, ajuntant-les, totes ens portaven a un vídeo que finalment servien per anunciar que SIC tindrà una nova temporada.
La cadena TV Land segueix apostant per la comèdia Hot in Cleveland, que en poc temps s'ha convertit en una de les sèries que millors resultats d'audiència els aportant, pel que a ningú li ha estranyat que hagi renovat per la que serà la seva quarta temporada. La sèrie a més ha rebut llum verda perquè es desenvolupi el seu anunciat spin-off i que estarà protagonitzat per l'actor i humorista Cedric the Entertainer, repetint el seu personatge del reverend Boyce, que va aparèixer a Hot in Cleveland l'any passat. Aquest personatge tindrà una sèrie pròpia després d'haver començat a la cadena amb un pilot que van crear el propi Cedric the Entertainer i la creadora de Hot in Cleveland, Susan Martin. En la sèrie, que no té títol encara, veurem com el reverend Boyce tornarà a la seva ciutat natal, St. Louis, per retrobar-se amb el seu passat i poder salvar la seva parròquia.
Les estrenes de la setmana.
Comencem les estrenes amb Safe House, o el que és el mateix, El convidat en català, un film d'acció americà del director Daniel Espinosa i protagonitzat per Denzel Washington i Ryan Reynolds. Un perillós membre de la CIA entra en acció 10 anys després, quan uns mercenaris ataquen el pis que ocupa, un agent novat acaba amb ell. Ambdós intenten sobreviure per assabentar-se de qui vol acabar amb ells.
Era uno de los mejores efectivos de la CIA que hemos tenido, hasta que decidió ir por libre. Es responsable de la muerte de muchos agentes. Ese tipo no debería entrar en un consulado americano sin una buena razón.
¿Qué tal por Ciudad del Cabo?
He oído que hay una vacante.
Una vacante y 37 aspirantes.
¿Cómo voy a adquirir experiencia si me paso el día entre cuatro paredes? Soy Weston.
Tenemos una reserva de última hora.
Dios. Es Tobin Frost.
Desconecta todas las cámaras de la sala.
Esto es legal.
¡Vamos, vamos, vamos!
Recuerda la regla número uno. Eres responsable de tu invitado. Yo soy tu invitado. Han venido a por mí, pero me quieren vivo. A ti te matarán.
Passem a parlar d'un clàssic del món del cinema, i és que aquesta setmana podrem gaudir de La Guerra de les Galàxies, episodi 1, L'amenaça fantasma, en 3D. Ambientada 30 anys abans de La Guerra de les Galàxies, mostra la infància de Darth Vader, el passat d'Obi-Wan Kenobi i el ressorgiment del Sith, els cavallers Jedi dominats pel cantó fosc.
La mayor saga de todos los tiempos llega a la gran pantalla con la espectacularidad del 3D. Vive la magia.
¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza?
La emoción.
¿Te parece que es ese niño?
La fuerza es extraordinariamente poderosa en él.
La aventura.
Por fin nos revelaremos a los Jedi. Por fin podremos vengarnos.
Oh, vaya.
En febrero, vive Star Wars como nunca habías imaginado. Star Wars, episodio 1, La amenaza fantasma 3D.
Seguim amb la nova pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla. Es tracta d'una adaptació d'una novel·la infantil, també adaptada per teatre, que ens mostra l'entranyable amistat entre un noi i un cavall, que els va separar la Primera Guerra Mundial, però que els seus camins es van tornar a creuar més endavant.
¿Te imaginas pasar por una guerra y saber que no puedes detenerte? Tienes que mirar siempre hacia adelante o no volverás a casa. yo pregunto, ¿hay algo más valiente que eso?
Deixem les pel·lícules americanes per parlar de Lo mejor de Eva, un film espanyol de Mariano Barroso, protagonitzat per Miguel Ángel Silvestre. Eva, una rigorosa jutge, s'enfronta al procés judicial més important de la seva carrera, l'assassinat d'una jove d'Europa de l'Est, en el que està implicat un poderós empresari. La presència d'un irresistible testimoni, gigolo de professió i amic de la víctima, la situa enfront un complicat dilema: resistir-se o deixar-se seduir, traspassant els límits sempre de la llei.
Es difícil llegar a ser la primera de tu promoción, pero yo lo tuve fácil. En casa solo aprendí a juzgar, nunca a perdonar, absolver o condenar, pero juzgar. Siempre juzgar. Una testigo declaró que la noche de su muerte Liuba se había citado con un desconocido. Señor Peña, voy a ordenar su ingreso en prisión.
Puta juez. Tú lo que tienes que hacer es buscar a ese testigo. Si lo encuentras, se acabó el caso. No hay forma de rehusarla. A la juez, sacarle algo. Tú conoces a su padre, ¿no?
Si de verdad quieres hacer justicia, me llamas.
¿Quién es usted? Gigolo desde los 22, que sepamos. ¿Algo que llame la atención?
Las mujeres, supongo, y la natación.
¿Tienes pruebas?
Yo soy la prueba, Eva.
O tienes testigo, o no lo tienes.
Sé lo que estoy haciendo.
Lo mejor de Eva.
I acabem amb Papà soy un zombi, de Ricardo Ramón i Joan Espinac. Nominada al Goya a la millor pel·lícula d'animació, retrata la vida d'una adolescent gòtica que viu en una funerària i que un dia es converteix en una zombi, amb un clar objectiu en la seva vida mort: lluitar contra el mal.
Dixie siempre quiso ser una niña diferente.
Arriba, es hora de levantarse. Vas a llegar tarde al instituto.
No soporto ir al instituto.
Aunque para sus amigos quizás ya lo era.
¡Julia! ¡Julia!
Dixie.
Pero está a punto de suceder algo que lo cambiará todo.
¡Julia!
¡Dixie!
En esta aventura no estará sola.
Al principio cuesta un poco, pero te acostumbrarás.
Conocerá nuevos y verdaderos amigos.
Wow.
Y junto a ellos descubrirá una leyenda.
¿Una zombie nueva? ¿Usará los poderes mágicos de la Zoo para abrir el umbral de regreso? Una segunda oportunidad.
Deseado y codiciado por todos.
El Zoo.
E intentarán salvar al mundo y a ellos mismos en una carrera contra el tiempo.
Curiositats del cinema.
Avui descobrirem les curiositats de Star Wars Episodi 1, L'amenaça fantasma. Pel·lícula de l'any 1999, dirigida per George Lucas i protagonitzada per Liam Neeson, Evan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd i Ray Park. Tots sabem quin so produeixen les espases làser més famoses de la història del cinema, però el que no sabem és que George Lucas va trobar aquest so utilitzant un ventrador espatllat. Natalie Portman va haver de doblar-se a si mateix en algunes escenes en acabar de rodar el film perquè li havia canviat la veu. També, parlant d'ella, quan George Lucas li va proposar a Natalie Portman participar en la pel·lícula, aquesta no havia vist cap episodi de la saga, i és que ella era bastant jove, fins a tal punt que es va perdre la festa d'estrena a Nova York perquè havia de marxar a casa a estudiar pels exàmens finals de l'institut. Evan McGregor va afirmar que el rodatge de la pel·lícula va ser el treball més avorrit que havia fet en la seva carrera. McGregor acusava Lucas de voler acabar amb els actors el més aviat millor per tot seguit reunir-se amb els enginyers informàtics. Tots els moments previs a la carrera de Potts estan inspirats en Ben-Hur abans de la històrica cursa de quadrigues. quan explota la nau de control dels droides, un dels grans fragments és una maqueta del Halcón Milenario. I George Lucas va haver de reduir els diàlegs del personatge que protagonitzava Samuel L. Jackson, ja que l'actor es reia cada vegada que havia de dir que la força t'acompanyi.
El debat.
Doncs avui parlarem d'una de les meves pel·lícules preferides. Estic parlant de L'Orfanato. Per a aquella gent que no l'hagi vist, explica'ns una miqueta, a mi no cal, eh? A què va L'Orfanato, sisplau, Sergi?
L'Orfanato, Laura s'instal·la amb la seva família a l'orfanat on va créixer de petita. El seu propòsit és obrir una residència per a nens discapacitats. L'ambient del vell orfanat desperta la imaginació del seu fill, que comença a deixar-se arrossegar per la fantasia. Els jocs del nen inquieten cada vegada més a Laura, que comença a sospitar que a la casa hi ha alguna cosa que amenaça la seva família.
Doncs anem a sentir el seu tràiler.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas? Yo, Simón.
Estamos jugando.
Es un caminito para que mi amigo lo siga y venga a casa a jugar. Están fuera. Escucha. Yo no voy a ser mayor. Yo no voy a crecer como mis nuevos amigos.
¿Ahora tienes más de uno?
Son seis.
Y llegaré donde haga falta para recuperar a mi hijo.
¿Aceptaría usted la visita de una médium en su casa?
¡No! ¿Qué se supone que tengo que hacer? Usted oye, pero no escucha. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Crea, entonces verá.
Podéis pedir que abandone.
Déjame quedarme. Dos días. Sola.
El director de la pel·lícula és, sens dubte, el Juan Antonio Bayona. Té algun projecte entre mans actualment?
Doncs sí, bueno, va acabar de rodar fa pocs mesos la pel·lícula Lo Impossible, que tracta sobre el tsunami del sud-est asiàtic del 2004, i on trobem actors de la talla de Naomi Watts i Ewan McGregor, i també trobem a l'espanyola Marta Etura.
Una cosa que m'ha sorprès molt, Marta Etura,
sí, realment,
entre aquests dos grans actors, no
sí,
sé, m'ha impactat
bastant,
una miqueta.
Sí, sí, sí.
Doncs, centrant-nos en L'Orfanato, què és el que possiblement destaques més de la pel·lícula? Què és el que més et va agradar?
Doncs, la pel·lícula està molt ben rodada. El Bayona sap aprofitar completament tots els recursos que disposa. I a mi no em va semblar una òpera prima. No sembla una primera pel·lícula d'un director. A més, la seva ambientació és bona tant dintre de la casa com fora. Tampoc sembla una pel·lícula espanyola, realment sembla una producció nord-americana completament. I tot i el bon guió, perquè realment hi ha un guió treballat, realment la pel·lícula es basa en la fórmula molt repetida de mansió, nens inquietants i fantasmes. A més, s'assembla bastant a pel·lícules com Los Otros, d'Amenábar, o Fràgiles, de Jaume Balagueró, però sobretot hi ha una pel·lícula que s'assembla moltíssim i és més antiga encara, que és una pel·lícula francesa, que és L'Internado. A més, tenen força similitud en el títol.
Ah, sí?
Són molt, molt semblants.
Però això sí que no ho sabia.
Sí, sí, em va sobtar bastant i dic, s'assembla bastant.
Amb el molt que m'agrada L'Orfanato, jo això no ho sabia.
Però mira.
Penseu, com comentava al principi, que és una de les millors pel·lícules de por que s'han fet a Espanya en els darrers anys?
Jo crec que sí. Juntament amb Rec, amb les dues parts de Rec estrenades, Jo crec que és una de les... Si no, no, jo diria que sí que és de les més de terror, o almenys a mi, la sensació que vaig tenir quan vaig anar al cinema va ser de terror absolut. Perquè, mira, jo sóc dels que s'espanta moltíssim, però en aquesta me'n recordo de dues o tres escenes molt, molt fortes i vaig saltar de la butaca i no vaig arribar al sostre de miracle. En sèrio. Molt,
potser
molt
la que més em va impactar és l'escena del soterrani.
Sí, soterrani.
Pues aquesta. I tu, Joan, què penses?
Que... No, jo vaig anar al cine, em pensava que seria més light, com que era espanyola, però vaig sortir bastant cagat.
Em penso que tothom, sí. Perquè a mi em va passar realment el mateix. Bueno, pel que fa als actors i a les actrius, què opineu vosaltres? La meva opinió ja la sabeu.
Doncs a mi em van agradar en particular dos actors, que són el Roger Príncep, que és el fill petit de...
Sisplau, parla bé de la Belén Rueda, sisplau.
Jo només parlaré... La Belén Rueda te la deixo a tu. Jo parlaré del Roger Príncep, que és el...
Moltes gràcies.
Del nen petit, de la parella protagonista, que desapareix, és el Simon, i després està la Geraldine Chaplin, que fa de Medium, que contrata la Laura, la Belén Rueda, i per veure si realment hi ha esperits o no a la casa.
Per mi ja sabeu que la millor actuació de la pel·lícula, sens dubte, és la de Belén Rueda. No, més que res, perquè jo crec que és el paper de la seva carrera. Sí que la vam poder veure a Mar Adentro, però és molt més dramàtic el paper aquest que va fer amb Ramon Sampedro i demés. I aquest és més d'atenció, de captar l'atenció de l'espectador en tot moment, espantant moltíssim i, no sé, la interpretació per mi està d'art.
Jo ara mateix, pensant en el remake que volen fer, com sempre, els americans, no em veig una protagonista que no sigui Belén Rueda. No, perquè realment ja tinc al cap molt ben ficat la Belén Rueda com a protagonista i no veig una...
Bueno, és que jo no veig
actriu.
Aquests remakes.
No,
per exemple,
bueno.
Los hombres que no van a las mujeres. Jo me voy a negar totalment a anar al cinema a veure-la, perquè és que no
pues,
entenc...
El remake té pinta de dintre d'un any o dos ja estarà fet. O sigui, pues, és el que toca.
Que no me la comparin, eh? Quins guardons va aconseguir la pel·lícula?
Doncs la pel·lícula partia amb 14 guardons als Goya de l'any 2007 i en va aconseguir la meitat, 7. Però els més destacables només van ser el de millor director novell per Antonio Bayona i el millor guió original. La resta són més tècnics. A més, era la gran favorita a guanyar com a millor pel·lícula, però una pel·lícula com La Soledad, del discutible Jaume Rosales, va acabar sent la guanyadora. I un altre premi on semblava que estava cantat era el de millor actriu per Belén Rueda, que finalment es va endur Maribel Verdú.
No estic d'acord amb això. És que amb el paper que va fer no podia ser.
La música original de l'Orfanato ha estat composada, orquestrada i dirigida pel barceloní Fernando Velázquez, acompanyat en la seva interpretació per l'Orquestra Simfònica de Bulgària i el cor Cub Taldea, a més d'altres músics solistes. Fernando Velázquez és un dels més destacats creadors de videoclips espanyols i és també àmpliament conegut en el medi musical cinematogràfic per haver composat la música de films com Agujeros en el Cielo i Bosque de Sombras. Segons ha comentat, la major dificultat va ser trobar el to i una música adequada per a cada moment. Com ell va dir, l'objectiu no era altre que anar colonitzant musicalment el film. reconeix que encara que a Espanya hi hagi grans professionals, és molt complicat poder gravar, pel que l'equip de so de la pel·lícula es va dirigir a Bulgària, on s'ha gravat a la ràdio de Sofia amb músics de la Simfonia Nacional i l'Orquestra Simfònica de Bulgària, com ja hem dit abans. Els elements lírics es combinen amb els passatges atmosfèrics, trobant-nos amb pistes d'agradable audició i altres que, per descomptat, només s'han de gaudir si es tenen en ment les imatges del llargmetratge. La partitura té peces que sobresurten respecte al conjunt de l'obra i que demostren el bon fer de Velázquez, com en el cas del tema amb el qual s'obre el disc o el joc del tresor, probablement la pista més meritòria de la banda sonora i que escoltarem ara. Gràcies a la feina feta a l'Orfanato, Velázquez es va alçar amb ni més ni menys que un premi del Círculo de Escritores Cinematográficos i una nominació als Goya.
I fins aquí el Cinèfils en acció d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat, com també a nosaltres. Ens veiem la setmana que ve. A reveure! Sleeping in your